Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes. Estem al programa Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra i, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gamarina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador, benvingut a aquesta nova temporada del programa.
Bona tarda.
Al Joan Maria Claveguera, també en setena temporada. Bona tarda, Joan Maria, ha anat tot bé l'estiu?
Les vacances han estat sempre magnífiques, no les millors de la meva vida, tot s'ha de dir, però bones vacances. Bueno,
massa calor, poder, no?
No pots queixar les hores,
La calor ha estat una de les raons
un
que no siguin les millors vacances, però
tothom.
També hi ha altres fets.
El Claveguera sempre té un però.
Sempre es queixa, eh? I Vanguera, tu t'has de queixar de cobrar l'estiu o no?
Mai de la vida. Mai. Les vacances sempre són bones.
L'has desconnectat,
per definició.
Perquè el dia a dia del periodista és molt dur.
He fet el manta i he desconnectat, o sigui que no puc demanar res.
Fantàstic.
Més.
Fantàstic. I el convidat d'aquest dissabte, jo no sé si ha desconnectat o no, perquè és un senyor que està connectadíssim sempre amb l'actualitat, tot i que ja... ara mateix està jubilat, el senyor Lluís Bassat. Bona tarda, senyor Bassat.
Hola, què tal? Bona tarda.
Jo el presento com una ment privilegiada, un geni de les idees, de la comunicació, de l'estratègia comunicativa, de la imatge, de la publicitat i del saber conquistar la ment de les persones.
Moltes gràcies. No sé si s'ha fet tot això que em dius.
Segur que sí que ho has fet, i ho has fet molt bé durant molts anys. Ara ja ho mires des d'una altra perspectiva, però bueno, en parlarem en aquest programa, el Converses, de la trajectòria del senyor Bassat en molts aspectes. Abans de començar el directe del programa d'avui, doncs hem estat parlant de moltíssimes coses, de publicitat. Del Barça hem parlat poquet, però ja en parlarem també, i hem parlat molt del món de l'art, que el senyor Bassat està molt volcat ara mateix amb el món de l'art. Té una de les col·leccions més importants, jo diria que hi ha, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya, en quant a art contemporani. Ell té un museu d'art contemporani a Mataró, en una nau molt petitona, li agradaria que fos un museu molt més gran, però escolti, no troba complicitat de ningú. Què passa, senyor Bassat?
No, jo estic molt feliç amb la nau Gaudí, sí, i allà continuarem, ja si pot ser, durant molts anys.
Però t'agradaria alguna cosa més potent?
Per mi, jo crec que Catalunya...
O per l'art en general, pels joves que
Catalunya
fan art.
Catalunya necessita un museu d'art contemporani, perquè si tu no ets Miró o Picasso o Dalí o Tàpies, que tenen el seu propi museu, no saps on t'has posat. L'Hernández Pizjuán va ser un dels grandíssims artistes d'aquí, ara mateix estàs posant o vas posar a Alemanya, a Suïssa, és un home conegut arreu del món d'una qualitat extraordinària com a pintor, i no hi ha cap museu que les posi. I és a dir, si demà hi ha un estudiant de la Sorbonne que vol venir aquí a Barcelona per fer una tesi sobre l'Hernández Pizjuán, per seguir aquest exemple, o Ràfols Casamada o d'altres, no hi ha cap museu que els tingui exposats de forma permanent. I jo fa molts anys, més de 15, que lluito perquè Catalunya tingui un museu d'art contemporani on puguin exposar aquests grans artistes. Però ja he tirat la tovallola, ja he fet 80 anys.
Definitivament, has tirat la tovallola.
Sí, perquè mira, vaig parlar amb la meva filla, arquitecta, i el seu marit, també arquitecte, i els vaig dir, suposem que demà em diuen a Barcelona o a Mataró o allà on sigui, o a Màlaga, que estan disposats a fer un museu d'art contemporani. Quant de temps trigaríem a inaugurar-lo? I home, si s'ha de construir... com que tot això són coses públiques, amb terrenys públics, s'han de fer concursos, s'han de passar mesos d'exposició pública, has de comptar 4 o 5 anys. Jo d'aquí uns dies faré 81. Per tant, si són 4 o 5 anys, tindré 85, si arribo.
Segur que sí, els portes molt bé, els 81.
Vols dir que val la pena seguir lluitant 4 o 5 anys més?
Segur.
Potser veure com s'inaugura? Pues no, vaig decidir que no. Que els hi passava la pilota als polítics, que siguin ells que facin el que jo crec que han de fer, que és que Catalunya pugui ensenyar l'art contemporani català, que és boníssim, boníssim, que el pugui ensenyar seriosament. Mireu, l'art català contemporani és tan bo com l'americà o l'anglès o el francès o fins i tot el xinès. Per què no es ven al món? Per què a les subhastes mundials no es ven art contemporani català i en canvi es ven art contemporani americà? Perquè als Estats Units, Nova York concretament, va fer un museu, que és el MoMA, on van començar a exposar el Liechtenstein, el Rauschenberg, l'Andy Warhol, i a través d'aquesta publicitat que els hi donava el MoMA es van convertir en artistes mundials. França, doncs el Beaubourg, té exposicions d'artistes francesos extraordinaris i també d'algun artista rus, per exemple, com el Chemyakin o el Yankilevski, que viuen a París i que es posen allà i hi ha obra seva exposada allà. Clar, a París ven molt bé els seus artistes. francesos o estrangers que viuen a París. Londres ven perfectament els seus artistes, Nova York ven molt bé els seus, la Xina no diguem. I nosaltres? Nosaltres què pretenem? Que ens comprin art d'aquests artistes desconeguts al món? Home, jo crec que no. Però repeteixo, si tingués jo una altra vida, pues a l'altra vida em dedicaria a intentar promocionar aquests artistes al món.
Has trucat moltes portes, aviam si aquesta col·lecció teua, quantes obres tens exactament?
No, la meva col·lecció és bastant gran, tenim 3.000 obres d'art, 2.500 quadres i
dona per un museu.
500 escultures, clar que donen per un museu. Si un museu avui en dia amb 400 obres està fet, però...
Se t'ha corregut trucar a la porta de l'Ajuntament de Barcelona?
No, jo ja no vull no? trucar.
O que truques l'Ajuntament de Barcelona, aviam.
Escolta, si a mi em truca algú demà i em diu que vol fer un museu,
parlem-ne, no?
L'escoltaré. Però
tot i que no sigui
ni ho
de Catalunya,
espero, ni crec espero que em truquin mai, no? Per tant, no passa res. Sí, escolta'm, jo havia previst, pues, fins i tot, regalar l'obra meva a algun museu que l'hagués exposat durant un temps abans, però en aquests moments ja he decidit que no, i que els meus fills facin el que vulguin amb l'obra quan jo no hi sigui.
A més, també és un fre per aquests nous creadors catalans, no? Que n'hi deu haver molts,
sí,
i tu
perquè, pobra gent,
vas comprant obra i, escolta, i al final, si no tenen on exposar-la, què
mira,
passa?
Aquesta setmana
baixaran, no?
Hi ha
baixaran
una cosa que es diu el Gallery Weekend. Les galeries obren fins tard de la nit, hi ha un cert moviment. Jo m'estic passejant per les galeries i estic... Ahir vaig comprar una obra, ahir la tarda. Vaig comprar 9 petites fotos d'una artista brasileña. Va, això què vol dir? Que encara compro coses amb il·lusió de poder-les ensenyar algun dia. Però ja m'he tret de sobre el pes que jo m'havia posat de la responsabilitat de crear un museu. Ara ja no el tinc, aquest pes. Ja vaig tirar la tovallola, per tant, ara quan em pregunten, com tu, ja dic, no. Escolta, pregunta-li al responsable de cultura de la Generalitat o de l'Ajuntament què pensen fer per promocionar l'art contemporani, perquè jo ja no ho faré.
En fi, preguntes demanades, o paraules demanades, Iva i Joan Maria, va, vinga. Doncs... Iva, no, Joan Maria primer. Vinga.
Sí, doncs començo. I arriba l'últim, per tant.
Exacte.
Has de pagar un peatge per arribar tard al programa.
M'ho he guanyat,
A més, ves descansada, també.
Seguim pel món de l'art o publicitat o què? Va, vinga.
Seguim un moment
que hi ha molt a parlar amb el senyor Massat, eh?
Sí, moltíssim. La veritat és que hi ha molts temes, però aprofundint una mica amb el tema de l'art, des de la certa ignorància de no ser un expert en el món de l'art, vostè està reclamant un museu, que vol dir reclamar un reconeixement de l'art contemporani català,
sí,
no un reconeixement a la seva col·lecció.
No, la meva no, i a qualsevol.
A qualsevol. Jo tinc la sensació que, i potser és una sensació equivocada, que en l'actualitat, i especialment l'art contemporani, té l'etiqueta d'art o de bé elitista, molt allunyat del bé comú més generalitzable, i que per tant té menys atenció a les administracions públiques, i en canvi és un art que veiem associat, per exemple, a fires com Arco. Comparteix aquesta visió i ha de ser així?
I per afegir això, no hi ha també un element d'ignorància sobre ignorància cultural sobre les arts o la música en el conjunt de la població en els últims anys?
Sí, teniu tota la raó.
Va lligant les dues coses, eh?
Teniu tota la raó. No se li dona, des de l'escola, no se li dona suficient importància. Jo recordo que jo a la meva escola estudiava art i m'ensenyaven què era el Velázquez, qui era el Murillo i qui eren tots aquests artistes, no? Jo crec que l'art no és elitista. L'art car, evidentment, el compra que gent que té diners, això no hi ha cap dubte, no? Però l'art, com la poesia, com la música, hauria de poder arribar a tothom. No es tracta de que comprin, es tracta de que el vegin, que gaudeixin. Per tant, entrar en un museu que potser val 3 euros no és elitista. Sí, el nostre museu de Mataró és gratis. Sí, la gent pot entrar i sortir tantes vegades com vulgui, perquè jo vaig imposar que fos gratis, no? No volia que la gent pensés que si pagaven 3 euros anaven a la meva butxaca. Per tant, vaig posar d'acord amb els alcaldes diferents de que fos gratis l'entrada.
I per cert, ja que parles del Museu de Mataró, està obert tots els dies de la setmana, ho dic perquè la gent ho pugui conèixer i anar a veure.
Està obert tots els dies excepte dilluns.
Dilluns.
I està obert a la tarda,
a tarda,
de 5 a 8.
Molt bé.
Els dissabtes obre també al dematí, i a la tarda, i els diumenges només obre el dematí, de 11 a 2. Està, o sigui, està obert pràcticament tota la setmana.
No? Molt bé.
Però
dit això,
jo crec que no és elitista perquè ningú t'obliga a comprar el quadre. Tu pots anar al Museu del Prado i veure Goyas i Velázquez meravellosos que valdrien milions de dòlars o d'euros i no te l'has de comprar, pots comprar una reproducció si vols, no? I el mateix passa en museus d'art contemporani. Una altra cosa és com eduquem a la gent jove perquè comencin a gaudir de l'art a casa seva. I jo crec que hi ha avui maneres molt econòmiques. Els bons artistes també fan gravats i fan 100 exemplars. I per tant, el preu d'un gravat és potser una centèsima part que el preu d'un quadre. I un gravat que pot valdre 50 euros o 60 euros, home, està bastant a l'abast de quasi, no diré de tothom, però de molta gent, no? I tenir una paret buida o tenir una paret amb un gravat d'un bon artista català contemporani, jo crec que és millor tenir-la amb aquest gravat. I si un dia tens una mica més diners, doncs en compres un altre i el poses al costat o amb una altra paret, no? Jo crec que això hauria de començar a l'escola i s'hauria d'educar els nens a gaudir d'aquell quadre que hi ha al davant. Quan hi ha amics meus que em diuen, és que jo no entenc l'art contemporani, això m'ho han dit moltes senyores, no? És que jo no l'entenc, i li dic a aquesta senyora, escolta, tu portes un perfum, no? A sobre, sí, sí, i l'entens? Diu, no, però i per què te'l poses? Perquè m'agrada. Doncs és igual, quan et poses davant d'un quadre no cal entendre el quadre,
t'agrada o no t'agrada?
És suficient que t'agradi, i si t'agrada et quedes una estona mirant-lo. Ja està, encara que no l'entenguis, però és que no cal entendre. De vegades sí, de vegades hi ha una certa interpretació, si el quadre és més o menys realista, doncs l'artista vol dir alguna cosa, però moltes vegades no vol dir res, moltes vegades és només una combinació de colors que per l'artista fan maco, o creuen que és una nova manera de barrejar colors. El Rothko, aquest pintor americà, tan car, tan absolutament car, què fa? Normalment posa només dos colors, té un color de fons, després fa un quadrat que és d'un altre color, i aquells colors fan unes certes vibracions i resulta que agraden molt i valen 10 milions d'euros.
Però t'agrada o no t'agrada, no?
Posa sí,
el
Rothko,
que passa és que un Greco, a més a més d'agradar-te o no agradar-te, et provoca, o com a mínim a mi, això sí, reconec sí. Que jo no sóc gens coneixedora de l'art contemporani, però a mi el Greco em provoca sentiments...
Sí, sí, un sentiment que... religiós, fins i tot.
Religiós i reflexions i una determinada implicació amb aquella obra que no em produeix l'art contemporani. Bueno, probablement però... l'art clàssic o l'anterior és més aprensible pel comú dels mortals.
Però escolta, és exactament igual que dir a mi m'agrada més la paella... que
sí, sí,
que
són gustos.
Que la de construcció de l'oliva que fa el Ferran Adrià. Pues tu respecto. I a uns li pot agradar més la paella i a uns altres li pot agradar més l'oliva aquesta construïda del Ferran Adrià. És la mateixa diferència.
Vinga, Joan Maria.
Sí, el Lluís Bassett parlava del que hauríem d'ensenyar als nens al voltant de l'art. Clar, els que estem en aquesta tertúlia estem per sobre dels 40 anys. I no voldria equivocar-me.
Jo del 50, del 50 també.
Jo el doble, Ipa,
els portem, dos vegades amb molta dignitat.
No tinc cap problema a dir-ho.
Jo dono classes a la Facultat de Comunicació de l'Encarna, estudiants de 20 anys, i me n'adono que les noves generacions en molts aspectes no tenen res a veure amb les nostres generacions, no? És a dir, quan preguntes com s'informen, no hi ha ningú que s'informi per mitjans tradicionals. Tots busquen unes pàgines web i uns influencers que no sabries ni on trobar-los, no? Quan Gigantes, que no sé si ho coneixeu, és la més comuna de totes aquestes. Clar, vull dir, les seves sensibilitats i les seves formes d'actuar són diferents, no?
Sí. Tant, el Salvador ha fet una cara del Gigantes que no sabia què era. Una parada de futbol, no? És un Twitch, sí. No? Un Twitch de futbol, no?
Sí, no.
Twitch de futbol, sí. Gigantes
que no sou futbolero, per
això.
Sí.
És una web de... És una,
has de fer, has
és
de fer
un
Twitch
d'economia, Salvador. És un canal d'esports, del Gerard Romero, no?
Sí.
Dit això, vull dir que és clar, aquestes noves generacions hauríem de saber també quines són les seves... Són molt diferents de les nostres, però aquesta no era la meva pregunta. Si el Lluís Bassett vol opinar d'això, també li deixaré que opini, però la meva Pregunta anava... Per... Escolta, no hem perdut oportunitats a Catalunya? És a dir, el Guggenheim, que és a Bilbao, va anar a Bilbao perquè Catalunya va trobar problemes.
Sí, sí.
L'Ermitage, la senyora Colau, ha dit que aquí no hi cap. No sé si es farà a Màlaga, però segur que no es farà a Barcelona. És a dir, estem expulsant... O tota estem perdent oportunitats de tenir museus importants... que poden atraure fins i tot turismes. Clar, el senyor que va al Guggenheim o l'Ermitage no deu ser d'un turisme de baixa estopa, que podríem dir, no? És un senyor que li interessa la cultura. Per tant, estem o no estem perdent oportunitats com a govern de Catalunya o com a administració de Barcelona, com a ajuntament?
Mira, quan un turista nord-americà de Nova York va a una agència de viatges i diu, voldria conèixer Espanya, què em recomana? I diu, home, hi ha diverses possibilitats, pot anar a Barcelona, a la Costa Brava, Palma de Mallorca i tornar, o pot anar a Madrid, ah no, m'he oblidat, pot anar a Barcelona, a la Costa Brava, a Mallorca, una nit a Bilbao, o pot anar a Madrid, a Còrdoba, a Sevilla, i una nit a Bilbao, o pot anar, sempre hi ha una nit a Bilbao, sabeu per què? Pel Guggenheim, exclusivament. Bilbao va fer campanyes de publicitat anunciant el País Basc, que deien el menjar és molt bo, el vi és molt bo, el paisatge és molt maco, no hi anava ningú. Des que tenen el Guggenheim, aquella nit a Bilbao no s'ha perd ningú. O sigui, ja els hi ha portat un turisme fixe anual. I Barcelona estem perdent aquestes oportunitats. L'Ermitage és una oportunitat claríssima. Encara que deien, és que el que ens portaran aquí és... són les segones qualitats de l'Ermitage. Escolta, però... són millors les segones qualitats de l'Ermitage que les primeres de molts museus del món. O sigui, l'Ermitage, encara que ens enviï les segones o les terceres qualitats de l'Ermitage, bueno, això fa un museu, pot fer un museu absolutament espectacular i boníssim. No, no diguem un Guggenheim, o no diguem una col·lecció Thyssen, o no diguem tot el que pot ser. No? Per què ho perdem? Perquè potser no li donem suficient importància a aquest tema cultural. Hi ha altres coses de la cultura, com és la música, que potser sí que estem ben situats, no? El Liceu no està malament, el Palau de la Música no està malament, hi ha coses...
Hi tenen molts visitants, és evident.
Les que, bueno...
que estan ben situats, però ens falta un altre pot, potser, no?
I el Picasso és un museu estupendo, i el Miró és estupendo, però jo crec que ens falta un museu que pugui ensenyar l'art català contemporani.
Però jo crec que en el Guggenheim van fer amb la renovació de la Ria de Bilbao, perquè si mirem el Bilbao de fa 30 anys, tothom que entrava sortia, no? Sí. Immediatament, per dir-ho així. No? Jo crec que ha fet una icona de ciutat, sí. L'ha fet un referent. Sí. En canvi, jo sempre m'he sorprès, per exemple, perquè en art romànic tenim de les millors col·leccions al MNAC del món.
La millor.
I no s'ha venut. És a dir, no. Vostè, que és un home que si tingués un producte, o sigui, ha vengut productes que a vegades no són tan bons, què faria amb un producte tan bo com és a l'art romànic?
És que pogués explicar-li al món.
És que és increïble.
Que el millor art romànic del món
no és conegut.
Es pot veure a Barcelona Montjuïc. Bueno, és un argument bestial. I tant de bo m'encarreguessi una campanya per explicar-ho al món. Que potser no hi ha tant d'interès per l'art romànic, home, hi ha interès per tantes coses al món que de vegades es tracta només d'explicar una mica i d'explicar com es feia aquest art i com es pintava a les petites esglésies dels Pirineus i com s'ha pogut traslladar això a Montjuïc.
Hi ha hagut campanyes de la ruta del romànic, que vol dir que
sí, sí.
La Generalitat, però en què és el museu,
a nivell mundial no existeix això.
No, és que si preguntes a
qualsevol
lloc del món on hi ha un museu de romànic, no saben.
No saben.
I
el tenim aquí.
És relativament fàcil d'explicar i relativament barat de comunicar, no? Però bueno.
I seria una bona manera també de vendre de nou la imatge de Barcelona. Jo no sé com veu el Lluís passant la imatge...
I lligant amb això, perdona, no, que sortia del Montjuïc, s'ha vingut a parlar, i ara que tindrem properes eleccions municipals, què pensa de vostè de fer de Montjuïc
la muntanya dels museus, no?
Un territori de museus com es fa, per exemple, a Berlín.
A mi m'hagués encantat que Montjuïc s'utilitzés per la cultura i per l'esport, que també hi ha coses estupendes d'estadis que estan molt bé i piscines.
Infrautilitzats.
Sí, podria ser un lloc verd molt més utilitzable. Clar. És a dir, Montjuïc, teòricament, hauria d'estar ple, ple de gent, uns que anessin als museus, uns altres que anessin a fer coses, i moltes vegades, sobretot entre setmana, pas per Montjuïc no hi ha ni una persona. O sigui, jo que vaig en bicicleta de vegades, o sovint, moltes vegades surto de casa meva, arribo a Montjuïc, pujo a Montjuïc i després baixo pel port i me'n vaig cap a la Vila Olímpica i tot això. No, no hi ha ningú. No hi ha, cert que passo hores bastant matineres, no? Yeah. Però vas passant per Montjuïc, no, ni una sola persona. Dius, home, no pot ser, si tenim coses fantàstiques a Montjuïc, però clar, potser falten algunes més, omplir una mica més de vida i que allò funcionés, no?
I un bon publicista, com el senyor Lluís Bassat, bueno, no? Per donar-li vida a tot, sí, això. Sí. I ja que parlava de Montjuïc també, Jocs Olímpics de Barcelona, 92, sí. Estava encara amb la ressaca de l'aniversari del 30 aniversari, no? de la celebració dels Jocs, no? Aquests Jocs Olímpics va ser la millor campanya publicitària que el senyor Bassat ha fet.
Sí,
segur?
Sens dubte.
I mira que n'ha fet moltes.
Quan em pregunten quina és la campanya de la que estic més orgullós de la meva vida, és aquesta, no hi ha dubte.
Els Jocs.
N'he fet moltes, n'he fet 2.000 campanyes de publicitat a la meva vida. Però fer uns Jocs Olímpics o unes cerimònies d'inauguració i cloenda, jo no he tingut mai una audiència, els meus spots no han tingut una audiència mai de 1.500 milions d'espectadors, no? Jo he tingut, no sé, 7 milions o 8, si un dia sortia els esports d'algun partit de futbol, no? Però tanta audiència no havia tingut mai, no? I recordo que vaig deixar la vida, perquè vaig treballar 3 anys per preparar els Jocs Olímpics. Els últims 7 mesos no vaig trepitjar el meu despatx, sortia de casa meva, arribava a les 8 del matí a l'estadi olímpic i m'anava a les 2 de la matinada, dissabtes i diumenges inclosos, Jo vaig arribar a perdre la noció del temps. Recordo un dia que em van preguntar, quin dia és avui? Dir, és que no sé si és diumenge o dijous, sé que falten 63 dies pels Jocs Olímpics, no? Això sí que ho sabia, no? Els dies que faltaven per la inauguració. Ara, si era dijous o diumenge, que ni, per mi no hi havia cap diferència. No? Va ser meravellós. Vaig tenir la sort de co-guanyar, perquè no vaig guanyar sol, vaig guanyar amb el Pepo Sol, que era el responsable del vídeo, que els electors, els membres del jurat, sempre ens deien que teníem 3 déus cada un de nosaltres, no? I que van presentar 5 vegades, I a la cinquena vegada el Josep Miquel Abad ens va agafar, el Pepo Sol i a mi, que érem els finalistes, no? Per la primera vegada vam presentar 7, a la segona vegada ja només vam presentar 2, Ovidio i Bassat Esport, Jo anava amb el Josep Maria Casanovas del diari Esport, perquè jo no tenia el coneixement de tota la litúrgia olímpica i necessitava algú que m'ajudés amb els temes
de esportiu.
Esportius.
Els protocols també.
I a la cinquena vegada el Josep Miquel Abad ens va agafar, ens va ficar en el seu despatx, va tancar la porta amb clau, se va posar la butxaca i va dir, d'aquí no surt ningú si no hi ha un acord. Us heu d'associar. I tots dos vam dir, bueno, pues d'acord, ens associem, no? Qui vol ser el president? I el Pepo va dir, jo. I vas dir, no, jo també. I llavors va dir al Josep Miquel, no hi ha acord, no? I vam dir, no, no hi ha acord. Llavors va agafar un paper que tenia sobre la taula, li va donar la volta i va dir, aquest és l'organigrama. El president és el Lluís Bassat, el productor és el Pepo Sol, ell era productor realment, el director artístic és el Vigas Luna, que és el que porta el Pepo Sol, i el gerent és el Carlos Iniesta, que porta el Lluís Bassat.
I va ser fàcil posar-se d'acord?
Sí. T'haig de reconèixer que sí.
Perquè hi havia ganes de posar-se d'acord per poder-se llevar-se.
Tots dos volíem el mateix, volíem fer les millors cerimònies de la història. No? I van passar uns dies...
Això es pot fer de moltes maneres,
sí,
no? Suposo que ens vam els plantejaments poden ser diversos.
Us ho explicarem tota franquesa. Hi va haver uns primers dies que tots dos defensàvem la nostra cerimònia. Cada grup defensava la seva. Fins que ens vam donar compte que era una tonteria, que el que havíem de fer era la millor possible. I us diré que no va ser ni la seva ni la nostra. Va ser una tercera. O sigui, la que vam fer tenia coses d'una, coses de l'altra i moltes coses noves que es van crear a posteriori. Per altra banda, no era fàcil. El Pepo era un home que jo me l'estimava moltíssim, però era molt tossut. I jo, quan em trobo al davant una persona molt tossuda, em converteixo en més tossut. Sí. Per tant,
quin xoc de trens!
Teníem unes discussions llarguíssimes, però llarguíssimes. Jo recordo un... ens reuníem tots els dimecres a la tarda al Consell, es feia cada dimecres a la tarda de 4 a 9, si m'acordo, un dimecres de 4 a 9 discutint si un cantant havia o no de participar a les cerimònies. de 4 a 9.
I
no vam arribar a un acord. Jo deia que sí i ell deia que no.
I al final?
I al final va sortir a les Paralímpiques.
L'ambient en aquella Espanya i sobretot aquella Barcelona dels anys 80, perquè
80-90.
Estem parlant de finals del 80, començaments del 90, però tot això es definia a les últimes fuetades dels 80. Era més lliure que ara? Més lliure en el sentit de creació, probablement d'administracions públiques deixant fer...
Mira, la pregunta és molt adient, perquè jo intento pensar si el que està passant ara hagués passat a l'any 92, com ho resoldrien els polítics del 92, no? I t'haig de contestar que era molt més lliure el 92 que ara, molt més lliure. El Pasqual Maragall era un home amb un talent bestial, era un tio que era molt creatiu, li deien... fa maragallades. Les maragallades eren idees creatives, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, eren idees que la gent no s'esperava i que ell les tenia de per ser. Mira, jo el conec des dels 7 anys. Jo vaig anar al col·le, vam anar junts a classe als 7 anys, fins als 10. Jo era un any més petit que ell, a mi no em van deixar passar el batxillerat, a fer el batxillerat, vaig dedicar a repetir l'ingrés i ell ja va passar el batxillerat. Però continuàvem jugant al ping-pong junts i al futbol i tot això, no? O sigui, vam fer una gran amistat. Després ja no... encara que ell va fer econòmiques, jo també, ell sempre anava pel davant meu, un curs o dos, i per tant, a la universitat pràcticament no ens vam veure. Quan ell se'n va a Amèrica, doncs jo vaig perdre el contacte, fins que un dia, que era, ell era tinent d'alcalde, em truca i em diu que em vol parlar amb mi. I em va dir si li volia fer la campanya de publicitat. Li vaig dir, no te la puc fer perquè Ogilvy, el meu soci, no fa campanyes polítiques, perquè a Amèrica, si fas la campanya republicana, els clients demòcrates et treuen la publicitat, i si fas la demòcrata els republicans no volen saber res amb tu. Per tant, Ogilvy dona llibertat als seus directors per agafar una excedència, i molts directors d'Ogilvy fan les campanyes i de vegades fan la republicana i la demòcrata, no? Jo li vaig dir, jo, si tu em convences que seràs el millor alcalde de Barcelona, te la faré jo, no la meva agència, te la faré jo sol. I em va dir, tens 3 hores? Sí, sí, jo havia pensat passar la tarda amb ell. I en 3 hores em va explicar tot el que volia fer. Però coses que no les sabia ningú. O sigui, dir-me, vull guanyar els Jocs Olímpics, vull obrir Barcelona al mar, vull treure la via del tren, tot això ho sabíem tots. Però em va dir, vull que entri el sol al barri xinès. Vull fer un carrer que passi pel mig del barri xinès i que alliberi aquest barri tan dolent i el converteixi en un barri més normal. A mi no m'havia ni passat pel cap que un dia es podria obrir el barri, si és la Rambla del Raval. Tenia claríssim que volia
com fer. Com volia la ciutat, no?
I tenia un gran talent i construïa, no? I per altra banda, el Jordi Pujol, no cal dir que era un polític amb una capacitat, fins i tot una visió internacional de la política tremenda, no? Un home que parlava no sé quants idiomes, l'alemany inclòs, que tenia una memòria prodigiosa, absolutament prodigiosa, i que penso que tots dos van fer una
tasca. Vostè va fer la campanya dels 6 milions?
Sí,
tots dos. Despatx amb el president Pujol i amb el mateix despatx.
Sí, sí, sí.
Pensant com podem vendre Barcelona, Catalunya, sí, i fer-ho.
I encara dura.
Pots explicar una cosa d'aquesta?
Sí, i encara dura.
Perquè aquestes
milions,
coses,
a vegades... Ara són més milions, però encara...
La idea se'm va ocórrer... A veure, m'havien encarregat una campanya. Per què? L'Ajuntament feia una sola campanya de publicitat i la Generalitat l'any anterior a mi van fer 80 campanyes de publicitat. S'ha de dir que la Generalitat, per una cosa administrativa, pagava per campanya. I clar, l'agència, si podia fer 2 campanyes, cobrava 2 vegades. Podia fer 3, i van fer 80 campanyes de publicitat l'any anterior a mi. I jo vaig pensar que això era un error, que clar, la gent recordava molt més el Barcelona més que mai que qualsevol eslògan de la Generalitat, perquè tenien 80 d'eslògans. I vaig dir, no, jo vaig de crear un sol eslògan que funcioni per tot. I vaig estar pensant i no se m'acudia. I vaig fer un viatge, tenia una reunió d'Ogilvy a Zurich i estava a l'avió i jo no deixo mai de pensar, tinc aquest problema meu. Si tinc que crear alguna cosa és que no paro, contínuament estic pensant i normalment vaig apuntant. No? I el xup-xupa de crem vaig escriure més de 1.000 eslògans abans d'escriure el xup-xupa de crem. Però el cas de la Generalitat, estava a l'avió i estàvem ja, faltava poc per aterrar i l'hostessa diu, estem a punt d'aterrar a Zurich, una ciutat més important de Suïssa, Suïssa és un país que té 6 milions d'habitants, que parla 3 idiomes.
Clic.
6 milions d'habitants. Hosti, parla 3 idiomes, i nosaltres clic, només en parlem 2. També som 6. I a la bossa aquesta que tens per si et mareges, vaig escriure som 6 milions. I vaig dir, crec que ho tinc. Sí, crec que tinc la idea, no? Vaig arribar, vaig tornar, li vaig explicar al Lluís Prenafeta i em va dir, fantàstic, m'encanta. Li vam explicar al Jordi Pujol i es va dir, estupendo, perquè això, i ell m'ho va justificar molt bé, el Jordi Pujol, no? Em va dir, sí, però això s'uneix molt. O sigui, quan diem som 6 milions, no diem som 3 i 3, 3 que parlem català i 3 que parlem castellà. Som 6 milions. I això vol dir unitat, vol dir treballar junts, vol dir construir junts, i ja està. I d'aquí va néixer la campanya del Som 6 Milions.
I 30 aniversari dels Jocs del 92, la imatge forta de Barcelona es va començar a partir d'aquell moment, no? Aquella imatge forta de la ciutat de Barcelona com a atracció a nivell internacional es manté avui en dia. Hem perdut pistonada, Lluís, com ho
mira, amb certes coses sí, i amb certes coses malauradament no.
No som tan forts.
Aquest odi al turisme, o sigui, els Jocs ens han portat turisme. I de sobte jo veig que les autoritats estan fent coses perquè el turisme no vingui, no? O sigui, no volem ampliar l'aeroport, no volem fer un hotel,
no
volem fer un hotel de 5 estrelles al Passeig de Gràcia amb la Diagonal,
no els vaixells,
no els creuers, els creuers.
I no estem parlant de turisme de motxilla, estem parlant de turisme d'hotel de 5 estrelles, Llavors, jo ara hi he estat a Washington, a Yale, que és sagrada tornet meu, i a Nova York. I a Nova York he tingut l'oportunitat de saludar a tots els exsocis meus i he pogut dinar amb l'expresident mundial, l'expresidenta mundial, el director financer mundial, i a tots els he fet la mateixa pregunta. A vosaltres us molesta el turisme a Nova York? Però què preguntes, em deien. Però estàs tonto? Com vols dir que ens molesta? Tu creus que tindríem els teatres que tenim, els museus que tenim? Tu creus que tindríem tot el que tenim si no tinguéssim turistes? Home, però per favor, si els turistes és fonamental a Nova York. Si ens encanta que vinguin turistes.
Benvinguts, sí.
Bueno, pues sí, Nova York té molts més que nosaltres, I no es queixen, tot el contrari, estan agraïts a que gràcies al turisme poden tenir els museus meravellosos que tenen, els teatres plens, els
musicals,
els cantants millors del món que estan cantant tot allà. Bueno, pues nosaltres, en canvi, ens estem queixant del turisme. Jo crec que ens equivoquem, i ho dic amb tota sinceritat. Jo crec que benvinguts siguin els turismes, el turisme, home, que es porti correctament. Si hi ha un turista que a les 3 de la matinada està fent un escàndol, per això està la policia, per dir-li, perdoni, senyor, o es calla o bé envia a la comissaria.
Sí, però això forma part del tipus de turisme que estàs fomentant. Si estàs rebutjant aquest turisme que tu parlaves, turisme de qualitat, de poder requisitiu, de cultura, al final què passa? Que t'arriba aquest turisme que tenim per segons quins carrers de Barcelona.
Sí, però jo crec que
Barcelona
necessita un turisme de qualitat i que deixi diners a les botigues i als restaurants i als taxis i a tot arreu, no?
Molt bé, escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com cada dissabte al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb l'Ai Banguera, Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, convidat d'avui el senyor Lluís Bassat, publicista, home emprenedor, amb moltes ganes de fer coses. Ara té al cap això del Museu d'Art Contemporani, que no hi ha manera que li deixin tirar endavant, però bueno, jo crec que ho aconseguiràs al final.
Però fan exposicions, no? Al final explicava...
Exposicions continuarem fent.
Continuaràs fent.
I ara, de ben aviat, farà una, no? A Barcelona.
Hi haurà una a Barcelona el 3 de novembre al Museu Marès, que crec que serà excepcional i que d'aquí mateix convido a tothom que vulgui venir. El 3 de novembre al Museu Marès.
Prenem nota. Joan Maria, tens ganes de preguntar?
Queda molt de temps o no?
Ens queden 12 minuts.
12 minuts? Oi, així puc preguntar moltes coses encara. Escolta'm, tornem a la cerimònia dels Jocs Olímpics, que és una de les seves obres magistrals. Posteriorment hi ha hagut 7 Jocs més. Per tant, 7 actes inaugurals. Fàcim una comparativa. De totes les cerimònies inaugurals dels Jocs Olímpics, la seva, salvant les distàncies temporals, tecnològiques, de creativitat, és encara la millor?
A veure, la vaig fer jo i, per tant...
Segur que les he vist a les altres 7.
Clar, no, he anat. No només les he vist.
Hi ha sigut.
La d'Atlanta va ser un desastre. Tan desastre que em va trucar el Samaranch 15 dies abans dient-me...
Samaranch pare.
Samaranch pare, m'havia convidat a veure els Jocs Olímpics d'Atlanta, perquè jo els d'aquí no els vaig veure, estava preparant la clausura, no vaig poder veure res, només vaig veure la carrera del Cacho traient el cap des de dins de l'estadi olímpic per veure aquella carrera de 1.500 metres que va guanyar el Cacho i res més. I llavors el Saparanco que ho sabia em va convidar a Atlanta, però em va trucar 15 dies abans dient-me vine demà perquè la cerimònia és un desastre. I vaig anar i li vaig fer una carta manuscrita després de veure l'assaig. Aquell matí vaig arribar amb l'avió, que devien ser les 3 de la tarda o les 4 de la tarda, vaig veure la cerimònia a la nit i li vaig dir ja tres coses horribles. El so que no s'aguanta perquè han posat els altaveus només a la primera fila, clar, és la primera fila quedaran sorts i l'última fila no s'entén
res. Els
altaveus s'han de posar cada 10 files. La il·luminació és un, no es veurà res, la nit es veurà tot negre, s'ha de multiplicar per 2 o per 3 la il·luminació. Hi ha una tercera cosa que no té arreglo. La desfilada d'atletes que tant la vam assajar a Barcelona, tant amb unes cintes del tamany dels equips per veure que no ningú es quedés al darrere, amb uns marshals voluntaris que empenyaven els atletes que quedaven endarrerits, i que el Samarang tenia molt d'interès que la desfilada d'atletes no fos avorrida. Atlanta, aquí va durar una hora i mitja, Atlanta va durar 3 hores. I clar, la gent va marxar de l'estadi abans de
suportar.
Per tant, aquesta va ser un desastre. No diguin quina va ser la més bona.
La de Grècia va estar molt bé, la de Sydney va estar molt bé.
La de Londres?
La de Londres, magnífica.
Ara.
I la de Xina, la de Beijing, tecnològicament va ser molt superior a la nostra. Ara, per què?
Havien passat molts anys, eh?
Sí, nosaltres vam posar una tela de color blau a sobre de l'estadi perquè no es veiés les línies de les carreres, que si no hagués fet molt lleig veure aquell barco, veure un barco sobre unes línies blanques i un fons vermell era molt estrany. Ho vam cobrir tot amb una tela de color blau que feia veure que era el mar, no? En canvi, a la Xina, tot el terra eren televisors. O sigui, tot el terra eren pantalles de televisors. O sigui, la gent caminava sobre les pantalles de televisors i les imatges anaven sortint dels televisors de sota. O sigui, no eren projeccions de dalt que haguessin fet unes ombres. No, la imatge sortia del terra. Tècnicament era impecable.
Vinga, ens queden 100 minuts de programa. Iva?
Doncs jo vull canviar de terç perquè vostè també és un gran aficionat al futbol.
Sí.
Ha provat d'estar al Barça.
Sí.
A presidir el Barça, perdó.
Jo crec que el del Barça és l'única campanya que no hi ha sortit bé, el senyor Bassan, no? O què?
Jo estic molt feliç, molt agraït a no haver guanyat. Sí, perquè crec que m'hagués canviat la vida radicalment. Jo quan em vaig presentar perquè el director d'esports de la Generalitat em va trucar, em va demanar per favor que em presentés, que hi havia 6 candidats que no es posaven d'acord entre ells. Ell va posar el meu nom sobre la taula i es veu que els 6 van dir, home, si el passat es presenta, jo ja estic disposat a anar amb ell i no sé jo el president. No? Però quan he vist aquest món per dintre, és un món el que jo no sé, no ho sé fer. No sé pagar comissions per sota de la taula. No sé fer coses que es fan en el món del futbol, i no parlo exclusivament del Barça.
Com bon publicista no sap enganyar, doncs, no?
Jo, no? És de les coses de la meva vida que he fet una decisió. Des de molt jove vaig dir que jo no mentiria mai i que jo explicaria la veritat a la gent, no? I el futbol no es pot explicar això, no es pot fer això. Ara haguéssim tingut que dir que el club està en fallida, que és molt difícil que ens en sortim, que demanar aquests crèdits o aquestes préstams no sé si es poden tornar, que ens estem venent diners que hauríem de rebre en el futur i que no els rebrem. Per tant, són coses molt arriscades, que a Laporta li estan sortint molt bé. Jo crec que està prenent molts riscos, però que pel moment li estan sortint molt bé perquè l'equip està funcionant, perquè excepte el Bayern, que ens ha guanyat una altra vegada, estem guanyant bastant bé els altres equips. Jo crec que podem guanyar títols aquest any perquè l'equip és bo, però també és cert que ens estem venent coses que el dia de demà ens faran falta.
Enllaçant amb això, jo li volia preguntar, té futur un model de club com el Barça enfront als clubs d'estat?
No.
Els PSGs, els Chelsea's...
No hi ha possibilitat de competir. és impossible competir. El Barça, per molt que tingui 150.000 socis que paguem tots els anys, no tenim un jeque àrab que digui de quan es tracta, de 10.000 milions?
Ja. És veure quan ja durarà el somni romàntic.
Ja faig el taló, no? El Barça, quan a mi em pregunten ara, tu què haguessis fet? Home, jo, pensant que tenim jugadors com el Pedri, el Gavi, l'Ansu Fati, que són pràcticament jugadors de pedrera, jo crec que la solució pel Barça serà, en el futur, tenir una pedrera tan bona que no necessitem comprar jugadors, perquè comprar jugadors de fora sempre hi haurà un club que pagarà més que nosaltres, no? I per tant, l'única solució, l'única, és tenir no una masia com tenim ara. Jo ho deia l'altre dia un periodista esportiu, si jo fos ara el president del Barça, jo tindria 10 masies. 10, a 10 països diferents. Tindríem una masia al Brasil, una altra a l'Argentina, una altra a Alemanya, una altra a Anglaterra, i tindria 10 masies que costen relativament poc, i que si et surt un bon jugador per cada masia, ja tens equip.
Ja tens molt,
clar. I si surten més d'un jugador,
també és una gran inversió.
El problema és que la samarreta més venuda és la del Lewandowski.
Sí, clar, està clar.
Que no, per això li dic que
34 anys.
Bueno, està sortint bé.
Fa gols i marca...
Jo me n'alegro molt.
I marca la diferència. Senyor Bassat, publicista, quina campanya no hauria fet mai?
No he fet mai una campanya de tabac.
De tabac.
El meu pare va morir a causa del tabac. Jo el vaig deixar als 32 anys perquè el metge em va dir que si no ho deixava no arribaria als 40 anys o arribaria amb una enfermedad incurable, i no he volgut fer mai una campanya de tabac. En canvi, he fet una campanya amb el Johan Cruyff antitabac.
Antitabac, és veritat. I escolti, quina campanya faria per rellançar la imatge de la ciutat de Barcelona?
Home,
seria
la campanya de la meva... L'eslògan no el puc improvisar en 30 segons, de vegades em costa un mes escriure'l. Però faria la campanya de la meva vida. Si ara tingués l'oportunitat de
recuperar l'il·lusió
per Barcelona, bueno, faria una campanya com no s'ha fet mai. I em faria ajudar pels millors creatius de Barcelona. No la faria sol.
Entre ells el senyor Bassat, segur que sí. Lluís Bassat, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer estar conversant aquest dissabte amb vostè. Que vagi molt bé, moltíssima sort. I el del museu ho tirarem endavant, entre tots. Ja l'ajudarem.
Gràcies.
Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, Ivan Guerra, gràcies. Com sempre, la setmana que ve, més converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, i us esperem aquí a l'Eurostars Gran Marina, Walter Center de Barcelona. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Adéu.